us presentem un projecte que s'estrena aquest divendres, la Camerata Castellà, que oferirà una xerrada col·loqui amb Miquel Desclot i un doble concert amb l'experiència Espontaneïtat, Folia o l'Apoteosi de la dansa. Camerata Castellà és un projecte que combina la recerca sobre el patrimoni musical de proximitat, però també la divulgació de la música clàssica per a tota la ciutadania, amb excel·lència i rigor, i professionals amb una llarga trajectòria. De fet, un dels objectius de l'entitat és projectar Castellà del Vallès a l'exterior a través d'una proposta musical de primer nivell. Als estudis de Ràdio Castellà tenim la nostra companya Marina Antonez i Carles Miró, director de Camerata Castellà.
Bona tarda, Carme. Bona tarda, Carles Miró. Parlem ara d'aquesta Camerata Castellà, tot i que ja en vam parlar en el seu moment de la creació, perquè justament pujareu a l'escenari per primera vegada aquest proper dia 15 i dia 16. Ho expliquem, això dels dos dies, no? Una miqueta.
Exactament, sí. Ens estrenem el primer concert, el primer dels concerts de la primera temporada de la Camerata Castellà serà el dia 16, dissabte. Però com amb totes les produccions que farem, aquestes quatre de la primera temporada, i esperem que les que vagin venint, sempre oferirem un dels assajos, el previ al concert, l'assaig general, el farem com un assaig obert. Aquest assaig obert, que serà el 15 en aquest cas, el divendres, el que pretén també doncs, és obrir l'espai de treball de l'orquestra a tothom qui ho vulgui veure, com s'acaben doncs, ultimant els detalls artístics i de producció del concert que després poden venir a veure el dia següent.
I això ja té una durada definida o dependrà de com vagi l'assaig?
No, l'assaig obert és la segona part de l'assaig, diguéssim, és una hora i mitja, i és el divendres. En aquest cas, aquesta vegada, és divendres a les 12. Divendres de 12 a 1:30. Aquesta hora i mitja, la gent que ho vulgui pot reservar una entrada i pot venir. Aprofitem també aquest 15 per fer les primeres audicions, les primeres activitats amb escolars, que també és un element per nosaltres molt important. I aprofitem doncs, aquest mateix assaig obert previ a les 10 perquè ens puguin visitar algunes de les escoles que ja ho han sol·licitat i primer els hi fem una sessió més o menys explicativa del que veuran i després faran l'assaig.
Val, o sigui, i això serà al matí?
Això serà en aquesta vegada serà al matí.
Val, sí. Divendres al matí?
Aquest divendres al matí, de 10 a 11:30 als escolars i després a les 12 qui ho vulgui podrà accedir a l'assaig obert.
Molt bé. I aquesta programació de les 6 de la tarda?
Això és una...
Val,
en aquest cas,
canviat.
Sí, s'ha canviat.
D'acord. Vull dir que respecte al suplement, a la informació que hi havia, també deixem-ho clar, això serà a les 12.
És a les 12.
Val. Molt bé. Perfecte. Arribem al dia 16, però abans de gaudir del concert, també podrem entrar a la música d'una altra manera, no?
Abans
amb
de...
la xerrada...
Sí, bueno, abans del concert tenim la sempre una conferència, una xerrada a l'entorn del programa que estem fent. Ja podem estar parlant de les obres, dels compositors, de la formació, de la història, etc, etc. I procurarem que cada vegada pugui venir alguna personalitat de l'àmbit intel·lectual, diguéssim, del país, de l'àmbit cultural, que ens pugui explicar alguna cosa en relació a aquest programa. No? En aquest cas, començarem amb en Miquel Desclot. Miquel Desclot ens parlarà sobre el programa, sobre la forma sinfonia, sobre l'orquestra clàssica i aquesta voluntat que volem transmetre des de la Camerata de difondre aquest projecte des del punt de vista de la història, de la cultura, de l'art, etc.
En aquests quatre blocs que en principi heu programat per aquesta primera tongada, no, de la temporada, també hi ha una temàtica concreta en cada ocasió, no? Ara, per estrenar, de què parlareu, què abordareu?
Nosaltres el que hem procurat entre les quatre produccions és mostrar el que pot ser, diguéssim, una orquestra de format clàssic. Format clàssic des del punt de vista de la formació i des del tronc central de la seva programació. Les orquestres en el classicisme és quan van tenir el seu desenvolupament, diguéssim, en paral·lel amb la forma sonata i forma sinfonia, que són les formes més, diguéssim, més representatives del classicisme. Aquí és on es va construir aquest instrument orquestra tal com el coneixem. Que passa que aquesta orquestra, com que venia d'on venia i anava on anava, diguéssim, necessitava certa flexibilitat. I hi havia, doncs, compositors en l'època del classicisme que encara tenien l'instrument, encara utilitzaven l'instrument, diguéssim, orquestra més semblant al barroc, una mica més petita, amb pocs instruments de corda, amb pocs instruments de vent, i van evolucionant el classicisme fins que Haydn ja li va donar tota la seva forma i estructura d'orquestra sinfònica, que després és la que ha quedat i la que s'ha anat engrandint, diguéssim, amb el temps del romanticisme i posterior. Aleshores, el que hem volgut és, amb aquestes quatre produccions, representar una miqueta aquesta capacitat de flexibilitat que pot tenir aquesta orquestra en relació també al repertori. I, per tant, fem des d'una orquestra clàssica sinfònica, que seria aquest primer i el darrer, val? Que seria una formació, diguéssim, orquestra sinfònica petita o càmera gran, amb instruments de corda i vent, tant a la primera com amb la darrera, i en la segona reduïm una miqueta, fem una plantilla una miqueta més típica de la part inicial del classicisme, que és cordes, oboès i trompes, diguéssim, és una formació bastant representativa de la música de Haydn, de Mozart, de Gluck, etcètera, etcètera, i és una formació que permetia a molts compositors, doncs, començar a explorar aquesta formació que anava engrandint i que s'anava desenvolupant. A la tercera, el que fem és només cordes, bàsicament també per intentar també mostrar que l'orquestra, doncs, només les cordes, doncs, tenen un paper capdal importantíssim en el repertori. En aquest cas, sí que no ens n'anem al classicisme, sinó que aprofitem aquesta mateixa formació per tocar una miqueta més endavant a l'època, en el romanticisme, a principis del romanticisme, amb Mendelssohn, fem unes cordes, unes sinfonies per cordes precioses de Mendelssohn, i en aquest cas també acompanyarem un concert per piano quatre mans, en aquest cas modern, diguéssim. Aleshores, amb aquest, el que volem fer la tercera és, amb una formació molt típica i molt clàssica, doncs tocar música una miqueta més moderna. Per tant, també va desenvolupar moderna en el sentit, diguéssim, romanticisme. Estem en l'època del segle XVIII, I algun i una miqueta més. I ja està. I a la darrera, el que tornem és al format clàssic sinfònic, i fem les obres que hem plantejat, i li diem clàssica Prokófiev perquè, així com les dues primeres obres sí que són representatives i són, evidentment, l'obertura, les noves de Figaro o la Sinfonia de Reaga, són classicisme. La tercera de les obres, la Sinfonia Clàssica, és la número 1 de Prokófiev, és segle XX. Però té l'estructura, té la sonoritat, té les... Prokófiev el que va fer va ser com un exercici de, des de la Rússia del segle XX, diguéssim, representar aquesta música, intentar trobar els elements en comú amb la música del classicisme, i per tant, tots els trets representatius del classicisme hi són, però té una sonoritat especial, té una sonoritat no contemporània, una sonoritat, diguéssim, per dir-ho bé, neoclàssica, que seria Prokófiev.
Molt bé. Ja n'anirem parlant dels que han de venir, però centrem-nos en el concert d'aquest dissabte, a les 8 del vespre és quan comença el concert, a 6:45, recordem, és quan hi haurà aquesta conferència a càrrec de Miquel Desclot. Qui vulgui venir a una cosa o altra, m'imagino que ho pot fer, no? Sí. A les dues coses o no?
Sí, l'entrada... Sí, pot venir tot, evidentment, sí. L'entrada, l'accés a la conferència és lliure i gratuïta. El concert sí que requereixes entrada, però tu pots venir a les dues, pots venir a un o com vulguis. Pots venir a l'assaig obert i no venir res més, el que et sembli.
Molt bé. I quins són els músics que protagonitzen, doncs, aquest primer concert de la Camerata?
Bueno, hi ha músics hi ha alguns castellarencs, com la Nàdia, per exemple. Hi ha altres músics que són de fora, convidats. En aquest cas, comptem per tota la primera temporada amb en Gerard Claret, per exemple, de Concertino, que és un violinista molt reconegut i un violinista que ha format part de molts projectes en el país, tant i fora també, i per tant és una persona que ens dona una garantia i sobretot ens dona un cert, diguéssim, prestigi també artístic. I bé, gent de tot arreu, gent de Catalunya, bàsicament, gent que està aquí, que resident a Catalunya, però que són tots músics professionals.
Perquè quants músics tindrem aquest cop?
En aquesta producció, uns 33. A l'escenari serem 33.
33, que 34. Seria ja com el topall,
el
no?
El topall de l'orquestra. Sí, per això et deia que l'orquestra de cambra ampliada, per dir-ho manera, no? Sinfònica petita, per dir-ho manera, és aquest format. Més... pots anar ampliant corda, per exemple, no? I allò de 6, 5, 4, 3, 2, doncs pots posar, doncs 8, 8, 8, pots ampliar corda i pots arribar doncs, fins a 40, però, per exemple, ja tindràs, en aquest concert tindràs la plantilla de la corda completa i la plantilla del vent, la 2, que diem, són dos flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots, dos trompes, dos trompetes i timpani. És una orquestra, diguéssim, de format clàssic, simfònic.
Val. Com estan anant aquests assajos previs?
Bé, bueno, el dimecres comencem els assajos amb tota l'orquestra aquí a l'auditori. Bé, esperem que el temps que tenim doncs, el puguem aprofitar correctament i com ha de ser, jo crec que sí.
El termòmetre com va de moment? Vull dir que, com que es podien també comprar entrades anticipades,
sí.
No? M'imagino que ja comenceu a tenir
sí.
La idea de...
Vam fer una proposta d'abonaments que van anar prou bé. Tenim garantits això, doncs, uns 90 abonaments, diguéssim, que per tant vol dir que cada concert tindrem, si tot va bé, doncs aquestes 90 localitats. Després s'han anat venent. El ritme, poder encara no és molt exageradament ràpid, però es va fent.
Tots estem... anem a última hora.
Exacte. No? I com que ja el coneixem i ja confiem que això sigui així, sabem que acabarem omplint i, per tant, estem molt contents.
Molt bé. Doncs, desitjant que arribi ja aquest primer concert, el segon serà, recordem les dates, el 17 de gener, bé, 18 de gener, de fet, el concert, tot i que hi hagi aquest assaig, com hem dit, en cadascuna de les ocasions previ, el següent serà ja el mes de març, el 29, i finalment, i de moment, perquè esperem que no sigui l'últim, el 31 de maig hi haurà doncs, aquest darrer concert que ens torna, com deia el Carles, cap a la clàssica simfònica. En cada ocasió també, músics diferents, no?
Sí,
per alguns que repeteixen...
Exacte, la plantilla, hi ha un corpus, diguéssim, de la plantilla que es anirà mantenint tota la temporada, bastant important, i en alguns casos tot dependrà també de, clar, cada concert té diferent instrumentació, i per tant no sempre veuràs els mateixos a dalt perquè en veuràs més o menys, no? Però en principi es manté un corpus de plantilla bastant estable, que és el que volem també. Una de les qüestions que teníem interès de desenvolupar és aquesta diguéssim, fidelitat per una qüestió de projecte també, per una qüestió de desenvolupar un so molt característic, intentar trobar una manera de treballar, una manera de tocar que puguem reconèixer aviat de què és la Camerata de Castellà i que, per tant, formar part de la Camerata de Castellà és tot és un projecte, és una manera de treballar, és una manera d'estar i, per tant, necessitem aquesta estabilitat.
El Carles Miró, aquí tenim ara aquí al nostre costat, a part de ser gran coneixedor de la música, com podeu comprovar, músic, també és un gran director d'orquestra. No sé si en aquesta ocasió o en aquestes ocasions seràs tu qui dirigirà aquests músics.
Sí, en aquesta primera temporada seré jo, els quatre concerts. No per res, sinó perquè tenien ganes de desenvolupar el projecte amb mi. Després, amb les properes temporades, un també dels objectius, a part d'anar convidant de tant en quant algun artista solista, com per exemple en aquest cas, al març vindran doncs, el Carles, la Maria Sofia Cabruja, a tocar el piano quatre mans, doncs amb nosaltres. Cada temporada nosaltres intentarem doncs, convidar o bé un director o directora o bé un artista solista, un instrument solista, per fer algun dels concerts. Un o dos, dependrà, eh? També dependrà de la quantitat de programes. És interessant també que l'orquestra vagi veient doncs, diferents batutes, diferents mans, diferents maneres de veure la música, de construir-la. I crec que és des de bon principi, aquesta primera temporada no, però de cara a la segona temporada sí que començarem a tenir alguns directors convidats per mirar de posar també castellà en l'agenda dels directors del país.
Molt bé. I de cara a les conferències també teniu els ponents triats ja?
En aquest cas encara estem acabant de tancar-ho amb les persones que col·laborem en el projecte. En Miquel és un que serà recurrent, això si tot va bé doncs serà així, però sí que tenim altres noms, doncs en Pere Estriviño, en Calderón, que ja els anem...
Ja els tantejant.
Anem tantejant i sembla que la cosa va bé, vull dir que sí, els anem anunciant de seguida que els anem tancant.
Molt bé.
En agenda.
Doncs recordem aquest primer concert el dia 16, que sí que té entrada de pagament, però que inclou aquesta xerrada gratuïta prèvia. A l'assaig també hi ha un petit pagament, no? No, no és el mateix pagament que el del concert.
No, és diferent.
Va a banda.
Sí. 5 euros.
I, de fet, és un altre dia, o sigui, és el dia previ. Mm-hmm. I serà així totes les vegades, no? Dia previ...
Sí,
dia...
el que passa que en el segon, a tercer i quarta, l'assaig obert sí que serà a la tarda.
Ah, d'acord, serà a les 6 de la tarda.
Com estan dient en el programa, aquest havia sigut per una qüestió de producció, ha hagut de ser al matí, però serà a la tarda. I les activitats escolars seran el dia abans, que seran el dijous al matí, però que aquestes són tancades, diguéssim, només per escoles, i per tant, només les escoles ho saben, però el resta del públic no cal, perquè tampoc poden accedir. I una cosa important que també volia apuntar, i és que en una de les potes també del projecte de Camerata, a part de la programació, a part de l'àmbit divulgatiu i educatiu, tenim un gran interès en desenvolupar la nostra vessant més inclusiva i més social des d'aquest punt de vista, i a través del programa A Propa Cultura, que l'Ajuntament doncs s'hi adhereix de cara al 25 i que ja estem amb converses, treballarem amb les entitats, que és una cosa que hem de començar, començant a treballar, treballem amb les entitats que treballen i que col·laboren amb persones amb risc d'exclusió per mirar de trobar algunes activitats que els hi siguin de profit i que els hi puguin interessar, no? Nosaltres, a partir de la segona o tercera, diguéssim, el que és el 25, no? L'any 2025, ja oferirem, doncs, el programa que es diu Un matí d'orquestra, que el que planteja és, doncs, una activitat amb musicoterapeutes i després assistència a l'assaig amb col·lectius o entitats o persones que estiguin amb risc d'exclusió, ja sigui per qualsevol... com si fos el risc, diguéssim, I aquesta pota també és important tenir-la en compte, perquè crec que és una de les... per nosaltres és una de les coses importants també del projecte, que la música clàssica en aquest cas arribi a tothom de veritat, que pugui arribar a tothom i fer-ho fàcil i fer-ho accessible i tothom pugui gaudir del que més ens agrada a nosaltres, que és això.
La música. Molt bé, Carles, doncs n'estarem pendents, ja us tornarem a convidar perquè quan hagueu concretat doncs aquest aspecte més social també, que sembla del tot interessant, en puguem parlar més a fons. De moment, i en tot cas, doncs molta merda, suposo que
Gràcies. En
l'àmbit musical sí, també sí, sempre sí. Que es puja a l'escenari es pot dir, no?
Sí, sí.
Per aquest primer concert que ens serveix doncs ja d'estrena oficial doncs de la Camerata Castellà, que esperem que tingui doncs un llarg i bon recorregut. Carles Miró, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.